Bueno, pues bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Cortado con Diego.
¿Qué tal? Pues muy bien, tornando, ¿no? Así un poquito a charrar, dando el micro.
Pues sí, y res, ahora hoy vamos a hablar de un tema que creo que está muy, muy de actualidad, además especialmente en la nuestra ciudad, en Valencia, que es aún vivimos, pero bueno, también pasa en general,
¿no?
No només así. Y anem a parlar un poc pues dels problemes que genera el turisme massiu o tota la massificació del turisme que pues així almenys està convertint en quasi una activitat de risc o un impossible trobar una vivenda per a independitzar-se o començar a viure. I pues tenim la sort que ens acompanya avui Maria Landes, alias la Mataobras. Moltes gràcies per vindre.
Gràcies.
Y bueno, el primer sería pues preguntarte com naix o d'on ve això de la Mataobras.
Pues jo és que sóc afectada d'habitatges turístics. Volien fer habitatges turístics als baixos del meu edifici. En la bona idea que varen tindre de començar un 22 d'agost, en ple estiu, que no podia vindre cap persona d'inspecció perquè tenien que esperar-se al mes de setembre, ja ho faren fer, pensem en mala idea. I varen tocar zones comunes. Els dient que ells no podien tocar, ells dient que sí, que era seu, nosaltres que no, que la terrassa era de l'edifici, bueno, un rotllo. I després de parlar molt en l'Ajuntament, vàrem veure que no ens donava cap resposta i, clar, pues, jo pues, m'enrabi, la veritat.
I tu digueres, això què?
Això què? Ningú no me dona resposta, l'Ajuntament no m'ajuda, quan jo pensava que era responsabilitat seua d'alguna manera i veia que no podia fer res i d'aquesta ràbia i d'aquest malestar pues, va néixer la Mataobras.
¿Y eso cuándo va a ser? ¿El 22 de agosto de este año?
El 22 de agosto va a ser cuando comenzaron las obras. Y después, pues todo lo que va a pasar, el rollo de los baixos que están paralizados, que para eso es la Mataobras, que van a conseguir paralizar la obra, pues pensé que va a ser el 6 de noviembre, cuando ya va a subir la página a Instagram de la Mataobras.
Vale, y ahí comenzaré un poco a decir, bueno, ¿cree que no soy la única afectada por eso?
Pues es que va a ser muy guay, porque yo voy a hacer, pues... Com no tenia a on plorar, pues, a les xarxes que me'n vaig anar. I la sorpresa va ser que aquest malestar que jo tenia pues, no era només meu, n'hi havia més gent en la mateixa situació o que tenia el mateix rum de veure com s'estava canviant la morfologia del seu barri i pues, se va començar a afegir més gent i fins ara, que ja som més de 6.000.
6.000 en la ciutat de València.
Sí, no, 6.000 seguidors, sí.
A 6.000 seguidors en les xarxes.
Sí, però la Mataobras ara mateixa no sóc jo només, perquè hi ha més gent que s'ha afegit al projecte i són com 10 persones ara mateixa.
O sigui, esteu 10 persones ahí un poc vigilant, no? Tot això que està passant de la turistificació...
Sí, però sobretot mos donen recolzament. Xavi, un company, sempre diu, és que fem teràpia. Perquè s'escolta, ai, mira el que m'ha passat a mi, pues ara ha passat no sé quantos, i si la parlem entre nosaltres i s'ajudem també, i està molt guai.
Però va ser com un poc el naixement, no? com una heroïna, no? Això de que veus la terrassa que t'estan tocant, que les obres, que tal, i és com, això ja està bé. No?
Han creat un monstruo, que se diu, sí.
Han creat un monstruo, de dir, això què, això ja està bé. I de moment això ho tens paralitzat, no? Aquestes obres que comentes?
Aquestes obres començaren el 22 d'agost de 2023, avui estem a octubre de 2024 i estan paralitzades.
O sigui que bé. De moment bé.
De moment bé, ja veurem, perquè estem esperant que salga el judici i tal, però tot apunta que anirà bé.
Clar, però és el que comentes, que no és només que siga la teva vivenda, en el teu cas, sinó que al final, bueno, crec que molta ciutadania se n'ha adonat que això és un problema general, no? De que qui no coneix alguna casa, algun pis, algun baix on estan fent reformes per a pisos turístics.
És que si no t'afecta a tu directament, sempre t'afecta de manera indirecta, perquè encara que no tinguis el teu edifici, si està al teu barri... canvia el que són les tendes de barri, perquè a lo millor tanquen per a obrir pues, tendes més, jo què sé, un lloguer de bicicletes, tu per què vols un lloguer de bicicletes? Un locker de maletes, tu per què vols un locker de maletes? Clar. Tot això és per a un altre públic que no som el veïnat, som per als turistes.
Clar.
Entonces, sempre t'afecta, si no és directament perquè ho tens a l'edifici, t'afecta de forma indirecta perquè el barri canvia.
Clar, perquè al final hem vist, no?, que en València en general en tots els barris n'hi ha molt de moviment de vivendes turístiques, no? Que no és només que siga el centre de València o la zona del Cabanyal, que en tota València està...
Clar, el que està més saturat és la zona del Maritim i Ciutat Vella, però és que ja sabem que no és només ahí. Orriols, Torrefiel, Torrente, perquè tot el que diga pues, bon transport del metro, tu li dius un turista a 20 minuts del centre de València, hòstia, pues superbé.
Clar.
Aleshores, fins i tot Torrente, Sant Isidre, que està molt a les afores, i els pobles, ja veig que n'hi ha habitatges turístics, baixos turístics, i la gent pues, no vol. I no vol per el que estem dient. Ara ve una família, a lo millor no molesta, però la següent setmana ve una despedida de soltero. Però és que no és la següent setmana, perquè on hi ha un baix turístic no n'hi ha un, n'hi ha dos, tres, quatre, cinc, sis en tirereta. Clar. Aleshores és una loteria que sempre et toca premi. I el turista és turista, li dona igual que siga dilluns que siga dissabte, perquè està de festa, està de vacances, és normal, tots hem estat de vacances alguna vegada.
Clar.
Me'n recordo d'una dona, per exemple, que mos dia: el meu edifici no n'hi ha cap habitatge turístic, però l'edifici d'enfront és sencer d'habitatges turístics. I estic pensant en vendre i anar-me'n, perquè quan és una porta la que està de festa és la de l'altre pis, i no ho suporta, perquè són gent que està de festa i nosaltres no, nosaltres estem visquent així i volem anar a treballar i descansar quan arribem a la nostra casa.
Clar.
Aixina de fàcil.
I és, a banda de lo que comentes dels sorolls i de més, és l'accés a la vivenda. No?
Per supost, el dret a l'habitatge, a l'habitatge digne. Ara mateix les dades diuen que n'hi ha alrededor de 5.000 habitatges turístics legals, però a les xarxes n'hi ha alrededor de 10.000. Aleshores vol dir que quasi la meitat són il·legals els que estan ofertats a la mateixa València. Sentim que se'ns estan fent fora. És que parlem dels habitatges turístics, però no és l'únic. Els nòmades digitals, que vienen a teletreballar. Pues esta gent està vinguent també a València, a Espanya, però València és una ciutat també molt atractiva, i pagar entre 1.200 i 1.600 euros, que és la mitjana que paguen ells, pues els pareix superbé, superassequible. Però clar, per a nosaltres 1.200 euros, n'hi ha gent que no plega la seva nòmina a 1.200 euros encara que tinga 40 hores. Aleshores tenim d'una banda els habitatges turístics, d'altra banda els nòmades digitals, d'altra banda l'alquiler de temporada, perquè no te volen alquilar tot l'any, perquè clar, quan arriba l'estiu volen alquilar-lo per als turistes.
Uh-huh.
Aleshores tenim una situació de que hi ha habitatge, perquè n'hi ha, a València n'hi ha 57.000 habitatges buits. A Ciutat Vella n'hi ha un 40% de l'habitatge buit, i el mateix, un 40% d'habitatge buit a alguns punts del barri del Cabanyal. Aleshores, tot això que acabem de dir són uns ingredients que el que fan és una gran quantitat d'habitatge que està ahí, però no disponible per a la ciutadania, per a la gent que viu així. Per això, des de la manifestació, que sabeu que està València no està en venda i hi ha una manifestació, el que estem defendent és que n'hi ha habitatge que no volem construir més. Cal habitatge? Sí, agafem el que n'hi ha. No volem construir més perquè no cal. Volem protegir l'horta, no volem seguir expandint la ciutat.
No cal, no? No,
no cal, tenim... és que no cal. Volem protegir l'horta, volem protegir l'albufera, tot el que ens entorna, i l'habitatge que n'hi ha, fer-lo servir per a viure, perquè és per això. Ah, i el 30% dels lloguers que s'estan fent, i això són dades de les immobiliàries, s'estan fent a persones estrangeres. I quan dic estrangeres no dic immigrants, perquè quan diguem... Perdona, és que a vegades vull parlar tantes coses. Quan parlem d'immigrants, la gent imagina sempre pues, la persona que ve de països del sud.
Uh-huh.
I quan dius estrangers... Ja apareix que siga, que també està aquesta diferenciació, la gent que ve del nord, no?
Els estrangers són rubios i guapos.
Exacte, i els migrants són morenos i més baixets. I això és la
diferència, no? Etimològica.
En l'imaginari de col·lectius.
Què volem dir, estrangers? Perquè sonava més bé, més europeu.
Clar.
Més Starbucks, més cafè net.
Total. Pues el 30% dels joguers que s'estan fent a València els estan signant gent del nord d'Europa que venen a teletreballar, etc. Nosaltres què fem? Anar-nos, ja siga a la perifèria de València, ja siga als pobles. Això què passa? Que fa pujar els preus també als pobles. És un efecte dominó. Després s'anirem més lluny, més lluny, més lluny. Després tenim la València Verda, Ciutat Verda, no?
Sí, sí.
Si tu te'n vas més lluny i tens que agafar el cotxe per a vindre a treballar a València, estem parlant de més contaminació.
Podem ser els nòmades rurals, no? Venim més digitals i la gent de València a poc a poc se'n vaig a cap als pobles de fora, no?
Jo de broma a vegades parlo de la Espanya vaciada, no? Que són els pobles, doncs serem la ciutat vaciada perquè anirem a viure tots els pobles i vindrem així a treballar i ja està.
Clar. I clar, tot això no té tant que veure, no? No és un odi cap al turista, que a voltes a dir això és un odi al turista, no?
Turismofòbia. Pues mira, nosaltres començarem a dir-lo de no és turismofòbia, és vecinofilia, però ara no, ara ja hem canviat, hem donat un passet més enllà. Diguem que és vecinofòbia, perquè la sensació que tenim és que som els veïns i veïnes els que molestem a la nostra ciutat, als barris, i que tenim que anar-se'n fora perquè en els nostres barris, en els nostres habitatges, pues, facin negocis pues, especuladors i fons voltors que estan interessats en la ciutat per a guanyar diners a costa dels seus habitants, que som nosaltres.
Actualment teniu alguna dada o hi ha alguna ràtio de quin percentatge d'alquiler turístic o alquiler en estos usos que comentes seria l'acceptable per a no interferir en el funcionament normal de barris o...
Això hi ha un estudi de la Universitat Politècnica de València, però les dades no les conec perquè no me'n recorde. Però el que t'he dit abans, que sabem que el 30% estan signant-lo persones estrangeres, el que són els joggers ara mateixa, i que quasi la meitat dels habitatges turístics són il·legals, però és que me dona igual. O sigui, encara que siguin legals tots, és que no els volem. El que estem demanant és la prohibició total dels habitatges turístics, inclòs els baixos. La gent té que anar als hotels. Les cases són per a viure i els baixos per a fer botigues. Perquè sense botigues el carrer està mort. Tu arribes i és ciutat dormitorio. Arribes a dormir i ja està. El carrer està buit.
Clar.
No té vida.
I vosaltres des de la plataforma, què feu? O sigui, com podeu ajudar algú que... Pues, jo ara, per exemple... Arribe, me trobe que pues, en el baix de ma casa o al costat, el meu carrer, veig que estan començant a hi ha unes obres ja sospitoses, i veu com hi ha un poc de pladur separant,
sí.
Que dius, vale, això va ser...
Sí, quan ve el pladur, a tremolar. O sea, si ve el pladur,
una habitació...
És un Airbnb.
Nosaltres Exacte. Fem un assessorament totalment gratuït. Fins i tot anem a les comunitats veïnals a fer el speech, no? A donar la xerrada i explicar tot el que n'hi ha que fer. Pues és molt fàcil. Tu fas una junta extraordinària seria, perquè no és l'anual que se fa sempre, però és una junta extraordinària i es vota. Es vota la prohibició dels habitatges turístics, inclosos els baixos. Abans, la llei de propietat horizontal dia... se puede limitar o condicionar. Tú te anaves a Málaga y te dien limitar no es prohibir, no se pot, només podeu limitar o condicionar, que és el que diu la llei. Després te anaves a Segovia i sí que te permetien prohibir, perquè dien, és que la limitació més extrema és una prohibició. Que ha dit ara el Tribunal Suprem que n'hi ha una jurisprudència, que efectivament es pot prohibir. Ara ja no n'hi ha dubte. Abans ara encara ja... n'hi havia un poc de dubte, ara ja no n'hi ha.
Que això, perdona, és a nivell estatal.
A nivell estatal,
o sigui, que no depèn de cada ciutat o de cada municipi.
Abans depenia.
Però ara ja...
I així a València s'estava prohibint, però no hi havia jurisprudència, però de moment s'estava prohibint. Ara ja, com hi ha jurisprudència, ja no hi ha cap dubte. Aleshores es pot prohibir. Com? Se vota a la Junta de Propietaris perquè ten que fer el propietari, el llogater no pot.
Clar, que això també és un problema. No? Jo, per exemple, sí. Que estic com a llogater en una vivenda, jo no puc decidir, no?, sobre els estatus de si... tres quintes parts van a votar això. O sigui, això també és un poc el problema, que depenent de qui t'estiga llogant la vivenda, votarà, no votarà, acudirà la Junta o
és
no.
És que hi ha edificis sencers que ja pertanyen a fons voltors, a capital estranger, aleshores no és la solució.
La sensació un poc des de fora és que possiblement és un mecanisme que molt apte, si... Però si te vols anticipar, és a dir, pues mira, així som un grup de veïns que veig en casa és un problema que pot afectar, anem a limitar-ho, anem a prohibir-ho i anem a actuar ja. Però quan ja, diguem que ja, quan ja tens X propietaris, un, no sé, dos, tres, quatre o cinc propietaris, o un mateix propietari que té diverses vivendes i demés ja ficat, pues igual ahí entraríem ja un poc més de dubte en el règim de majories.
És més difícil perquè difícil. Tens que arribar a les tres quintes parts de quota de propietaris i de propietaris. Que encara n'hi ha administradors que diguen no és per unanimitat, no és veritat, és per tres quintes parts de quota de propietaris i de propietaris. Que, mira, a més anem a començar a exposar als administradors que diuen que és per unanimitat perquè me tengo en farta i com me tenen farta vaig a començar a exposar-los a les xarxes.
La mata administradores.
Pues a lo millor.
A lo millor,
alguno...
és lo que toca.
A lo millor si acabes en la mata obres, no?
Sí. Clar,
perquè també els administradors d'una manera o d'altra al final és la gent que te dona la informació. No?
Clar, tu li pagues perquè són un professional i confies en ell. I n'hi ha gent que fa bé el seu treball i n'hi ha altra pues, que potser té altres interessos o no s'ha enterat de la nova normativa o el que siga.
O no volen entrar-se també. Que això...
El que bueno. Siga. Deixa'm en l'aire.
Motiu que siga.
És curteta, eh? Si ho vol mirar, és una llei que no té, la llei de propietat horitzontal no té molts articles. Si algú busca l'article... El punt 12 és una frase així un poc llargueta, però bueno, se pot llegir així de tirereta i bueno, lo important és el que estàs comentant, que ja no fa falta la unanimitat, que tradicionalment tot aquest tipus d'acords que impliquen pues, bueno, grans canvis o modificacions i de més venien sent per unanimitat i ara ja pues està previst que en majoria de tres quintes parts se pot aprovar.
Clar. Aleshores s'aprova i després es canarà al notari, del notari el registre de la propietat. Clar, què passa en això? Pues passa que això costa diners. Hi ha comunitats que podran afrontar aquests diners i hi haurà comunitats que no puguen. També hi haurà comunitats que potser no s'enteren de que poden canviar els estatuts i prohibir-lo, perquè hi ha molta gent que diu, oye, pues si és subajo podran fer el que les dé la gana. Pues mira, sí. No, perquè el baix pertany a una comunitat i la comunitat és de tots. Per això diguen que aquesta llei, pues sí, està molt guai, però no és la solució, perquè no tot el món s'entera i no tot el món té la capacitat adquisitiva per a fer front als gastos. Aleshores, que tenim? Que la gent més vulnerable, perquè no pot pagar-ho, se queda fora.
Es queda fora del sistema, però això és com sempre, no? O sigui, quan tens diners és més senzill fer coses, però clar, gent que ja li costa pagar el lloguer, com per a tindre pues, un gasto extra d'anar a un notari, que se fiquen d'acord, clar...
A més, estem veient que els baixos turístics i els habitatges turístics en general on prosperen a barris que són més populars, no se'n van al carrer de Colón. Clar. Per ser els barris populars pues, hi haurà gent que puga i hi haurà gent que, pues, que no puga. Però bueno, el rotllo és que te vas al notari i al registre de la propietat. En realitat això no cal. Si una vegada està votat, ja tindria efectes per a tots els propietaris actuals, correcte. Però no per a nous propietaris. Per això sí, és millor pujar al públic.
Clar. En el registre.
És millor passar per registre perquè tinga també validesa front a tercers, que serien els nous compradors, que a vegades diuen, se l'he vendido a mi hermano, saps? I queden el mateix.
És un tercer, que no sabia res, no?
Clar.
L'acord, com ell no era el propietari,
no estava. És com això,
de Juanito...
Que m'està recordant molt, que he vist diverses vegades de, hola, me llamo Sara... Y estoy buscando vivienda en tu zona.
La Carolina, la Carolina, no se la he visto a la Carolina.
Carolina, yo he visto
y Lola,
Sara.
Carolina y Lola.
Yo he visto a Sara moltes vegades y yo digo, Sara, la pobra, estará desesperada porque no troba res. Y a veces son fotocopias a color.
Coño, pues si sí, que te sí. Vienes la Sara.
Sara es que está buscando y está pues buscando.
Sara fa lo que se fa.
Fotocopias a color.
Pues mira, nosotros tenemos un vídeo a la Mataobras que van a agafar fulles d'estes y tocaron por teléfono. I era d'una immobiliària.
Què?
Sorpresa.
Com que una immobiliària?
A que no t'ho esperaves?
No. Sara treballa en immobiliària.
Sara Carolina és una immobiliària?
És una immobiliària, sí.
A lo mejor Sara és Carolina. Sí, sí.
I el que varen fer és mirar la normativa que n'hi ha a València de publicitat. Això és il·legal, el que estan fent. I van en contactar amb l'Ajuntament i enviaren les proves i ens contestaren que havien ficat pues, tot això que enviaren a disposició de la policia. Després ja no sabem com ha quedat, però bueno, van fer esa feina i...
Bueno, per si algú se perd, és un paperet escrit a mà, o fotocòpia de paper escrit a mà, que diu això, pues que...
Te donen a entendre
que és una persona que vol comprar un particular...
Pago al contado, o busco urgente.
Immobiliàries no, això també ho fica. Sí.
Immobiliàries no, que ja sóc jo, no?
Exacte.
I sospitem que Sara, a lo mejor es diu Sara Casa. No, Sara Pisos.
Claro. No importa si no tiene ascensor. Sí, claro. También.
Sí, Sara fica en facilitats, com dient, no us preocupeu, que jo m'apanyo en el que siga. Claro. O sigui, que això també que és interessant saber que és una pràctica il·legal. O sigui, que això clar,
sí.
És com una publicitat un poc encoberta. No? O sigui, que estàs, te fan creure que és una persona particular, però en realitat és una immobiliària.
Això seria un dels problemes, però l'altre és que tu estàs fent servir l'espai públic per a publicitar-te. Que és una cosa privada la teua publicitat, no? Pues agafar l'espai públic per a ficar cartelleria teua i si n'has sense permís.
Clar, jo ho he vist en la meva bústia diverses vegades, jo dic pobra Sara, dic pobra Sara que no troba res, que ja ha ficat diversos cartells així a la finca buscant, dic a veure si algú li dona resposta perquè la pobra està ahí que no troba res. Val, o sigui que això seria una de les pràctiques que també s'estan fent ara pues, de cara a comprar, pues, de cara a fons Voltor i grans immobiliaris. I després, quan se parla de lo de gran tenedor, això sona com a ressenya.
Això no és un restaurant, no?
ni
una ressenya de
gran tenedor. Això què?
TripAdvisor.
Hòstia, pues és que lo de gran tenedor me fa gràcia perquè ja hem començat a llegir megatenedores. És megatenedores. Pues no te sé dir la quantitat, però és que és gent que té tants habitatges, que ja no és gran tenedor, sinó mega. La mega. Però no sé dir la quantitat d'habitatges que fan que siguis gran tenedor, però és que la gent que té un habitatge turístic no té uno, té 3, 4, 5, 10.
Clar. Sí, que això que s'entén, no? Que el que estan dient, que no és lo de la turismofòbia, perquè tu pots tindre una vivenda, dos, que hagis heredat, que hagis comprat en els teus estalvis, però clar, el problema també pues de la gent que té 10 vivendes, 10, 15,
clar,
i li la bufa el preu. No, al final el que volen és jugar, fer un negoci, desatenent que això és un dret, no? Que és el dret a la vivenda, que no pots pujar el lloguer...
És que el que te diuen és que tu tens dret a un habitatge, però no on vulguis, ves-te'n. Ves-te'n del teu barri, ves-te'n dels teus arrels, deixa la teua xarxa social... Això és el que diuen, i nosaltres diguem que no, que l'habitatge és un dret... I també tenim dret a viure als nostres barris, a la nostra ciutat, a tindre prop els teus amics, la teua família, perquè m'hi tinc que anar.
Clar.
Perquè tu guanyes diners a costa de la meua salut, a costa del meu benestar, és que no està bé.
Clar, que això pues, és un dels problemes que n'hi ha, no? Que això no se pot... És complicat veure aquesta gent, no? Complicat saber quanta... En mans de qui està totes aquestes vivendes, perquè al final pues, bueno, se sap que són grups... De fet, crec que fa poc vaig llegir que la persona... Bueno, persona. Qui té més pisos en Espanya és BlackRock.
Ah, pues fíjate.
Clar, BlackRock és un gran fons internacional i té, pues no sé dir la quantitat exacta, però vora un milió de vivendes o algo així, no?
Pues pot ser, perfectament.
Que és un megatenedor, no és el tenedor, és el tridente. Sí. No?
I que és a partir de 10, pues...
A partir de 10, i és de ja té múltiplos de 10, pues imaginem, no? Que lo complicat que és això. I com esteu rebent el... les queixes dels veïns, és a dir, què vos diuen quan aneu a les juntes i quan, no? Imagina que a les xarxes aneu fent soroll i la gent ja vos coneix i això, com vos reben? Com...
No, la veritat normal, en ganes d'escoltar quines són les solucions, perquè sempre que anem a, quasi no, però quasi sempre que anem a una junta de veïns és perquè ja han començat a fer obres, que això és molt important dir-lo. Encara que estiguen en obres, esteu a temps d'impedir els habitatges turístics. Perquè diuen, no, és que ja tenim licència, mira, licència per fer bajos turístics. Pues molt bé, me dona igual, perquè ahí fica licència per fer, licència d'obres. No és que tu tingues ja la llicència turística. Aleshores, encara que estiguin en obres, esteu a temps de canviar els estatuts i paralitzar-lo. La gent, quan se fica en contacte amb nosaltres? Quan tenen baixos turístics. Abans no, està el rum-rum per ahí, però no els pica encara.
Clar.
Però clar, els pica quan ens tenen de baixos a casa. Aleshores anem, donen l'explicació de la falla i ja la gent, jo quan tenen que votar, jo ja me'n vaig. I ja és cosa vostra, jo donen l'explicació i mos reben bé, en curiositat, en atenció, molts preocupats pels diners i això quan costa. I el notari és molt car.
Clar, perquè el notari això es reparteix entre cada propietari, entenc.
Sí, clar.
Sí.
Inclús els baixos. Que formen part de l'edifici.
O sigui, que home, això també està bé, que ells tinc que pagar, tot i que sigui assignar la seva mort, però bueno.
I damunt és molt difícil donar un preu tancat perquè canvia. El preu canvia segons el catastre, segons com siga l'edifici. Nosaltres hem vist de 600 euros, per exemple, entre tots, i també hem vist 1.500.
Clar.
Aleshores, no podem donar un preu, ni a una horquilla molt ampla. Però el màxim seria alrededor de 2.000 euros, seria el màxim, però jo no l'he vist mai.
Clar, sí, també depèn del número de portes, no? O sigui, és a dir, que la meva finca són 66, per exemple.
Més que el número de portes, jo tinc entès que és per el preu del metre quadrat del teu edifici.
Sí, bueno, jo me vaig trobar un registrador que entenia justament això, que quan tu modifiques algo dels estatuts o vols canviar algo dels elements, el títol constitutiu de la comunitat, considera que el valor és el valor que tinga l'edifici. Doncs pues, clar, i quin valor té l'edifici? Te'n vas a valor de referència, pues ja són quantitats d'un valor de l'edifici per a canviar una cosa, pues bueno, depèn de...
Però n'hi ha un tope que és això, alrededor de 2.000 euros. Encara que n'hi ha gent que estan diguent 3.000 euros. Hasta donde jo sé, ahí n'hi hauria una il·legalitat. Algú s'està plenant les butxaques.
A lo millor Sara també té una notaria.
A lo millor Sara té una notaria.
Sara també està buscant vivenda i té una notaria ahí per a trobar això. Vale. I com està lo del dissabte? Va, com està la manifestació? Que això porta temps ahí...
Pues la mani és molt xulo perquè som un munt d'associacions diferents i ha sigut superfàcil arribar a uns mínims d'acord, que jo pensava que n'hi hauria que discutir una mica igual més perquè són pues, lo que és els que van començar, perquè ara n'hi ha més de 100 adherits. però al principi pues, no sé si eren 10 o 20, no me'n recordo, però va ser superfàcil arribar als mínims. I esta manifestació no és només per l'habitatge, és pel dret a l'habitatge, contra la turistificació i per la defensa del territori. Per això dia abans que no volen construir més perquè no cal, volen protegir l'horta, protegir tot l'entorn natural que tenim a la ciutat de València i aprofitar el que ja està construït perquè la gent pues, pugui viure. Ja està.
Clar, que al final és tan senzill com no? O sigui, aprofitar el que ja tenim i no construir sí. més. I de fet, jo crec que València, està clar que no és Madrid, no és Barcelona, per sort, però que n'hi ha places hoteleres. O sigui, que,
sí.
que qui vulgui vindre...
I dins de la ciutat de València n'hi ha 60, que jo sàpiga, 60 solars que es pot construir, no cal anar-se a l'horta, però construir després de fer servir el que ja tenim. Això ja seria un altre capítol.
Sí, vaig dir en Ciutat Vella, no? Que n'hi ha molts solars que estan sí. buits, pues això, pues ara mateix pues ple de rates o de societat, que de la brutesa que si no es gasta un solar al final es degrada també el barri, les zones, i també n'hi ha un interès ahí, rere de no construir en certes
clar,
zones.
Totalment. Hem dit que precisament a Ciutat Vella n'hi ha un 40% d'habitatge buit. Que s'està construït ara mateix a València en solars? S'estan construït finques senceres per a fer habitatge turístic. Tenim un post a la Mataobres a l'Instagram que diu acompanya'm a veure esta trista història i t'ensenya el Google Maps, no? El Google Street, hi ha una foto que van a construir VPO, van passant els anys després desapareix el VPO passen un poquet més d'anys ala, ja estan construint una finca sencera per a habitatge turístic, hòstia, hem passat VPO
com ha canviat el conte
clar, ha canviat el conte
clar.
Pues això, pues, si és que en tenim solars. Tenim habitatge turístic, perdó, habitatge turístic massa. Tenim habitatge buit. Si és que no hi ha voluntat política, no hi ha cap altre problema.
I això de cara a l'administració, imagina que algun partit polític o algú s'haurà interessat, vos han dit algo a nivell...
Nosaltres, el que és la Mataobres, ens hem reunit en Compromís i en el PSOE. Compromís, la veritat, s'ha portat superbé nosaltres perquè nosaltres començarem fent denúncies, de notificacions a l'Ajuntament d'habitatges turístics que estaven en obres per a veure si tenien o no els permisos, perquè en el meu cas personal ni tan sols tenien permís per a fer el que estaven fent. El tenien denegat, no tenien res, cap paper. Però venia la policia, els ensenyaven un paper, clar, la policia no pot saber de tot. Ah, pues tenen un paper, pues bueno.
No.
Però resulta que estava denegat, no tenien res i van fer el que valien voler. Aleshores, nosaltres notificàvem tot. I Compromís va agafar les 100 primeres denúncies i les va portar a, pues no sé, a lo que facin ells, ahir a l'Ajuntament. I demanar que mos contestassin i tal. Aleshores, guai. PSOE, pues també se va reunir, però se va quedar ahir, ja no va fer molt més. I també, pues agraïda de sentar-se a la taula amb nosaltres. PP, Vox i tal, pues no s'ha ajuntat amb nosaltres encara. I mira, vull dir públicament que jo quan faig post, sempre no, però a vegades fique arroba Maria José Català, arroba Amazon, pues a Núria Montes no puc ficar-li l'arroba perquè m'ha vetat. Puc veure, o sigui, no estic bloqueada, no? Bloquejada, però no puc ficar-li l'arroba.
No la pots etiquetar.
Sí, no puc etiquetar-la, no me deixa. Sí. Hola, Núria Montes, que no te fes res, xica, deixa'm.
Sí, ens estàs escoltant, Núria Montes, així estem.
Sí.
Núria Montes, la germana de Sara.
Sí.
I, clar, és curiós, també abans ho estàvem parlant, abans de gravar això, que ha sigut el PP que està regulant això. No? O
sigui, ai, que me caig de la cadira.
No, que ha prohibit un poc... Bueno, ha prohibit quan això ja està...
Suspensió tota... de...
Esta és la meva pregunta favorita,
sí,
gràcies.
Això no està pactat, eh? Això no està
sí,
pactat.
Sí, esta és la meva favorita, la moratòria. La moratòria, val. Del mes de gener al mes d'abril se demanaven de mitjana 57 llicències per a fer habitatges turístics. 57 al mes, de
al
mitjana.
Mes.
El mes de maig es valen demanar 49 de mitjana al dia. Jo, que no soc ningú, perquè estava en ma casa fa 4 dies menjant pipes, veient en Netflix, jo sabia que venia una moratòria perquè m'ho digueren arquitectes. Aleshores, està clar que si jo ho sabia, que jo que no soc ningú, pues els especuladors, evidentment, també tenien que saber-ho. I és que només n'hi ha que veure les dades, ahí les teniu. També, curiosament, vaig dir el tema de la moratòria justament abans de les eleccions europees. Però xica, quina coincidència, després de votar 3 vegades en contra. Però val, ara he votat a favor. Me pareix molt bé, però és que tot el que se tenia que demanar durant l'any ja està demanat en aquestes dades.
Sí, que és com
una cortina, no?
Clar, i per lo que comptes és com vaig a tancar les llicències, vos avise, vaig a tancar les llicències, que us apigau.
Me dona que pensar, jo no sé si hi ha hagut filtració, no? A mi m'arriba la informació, a mi me l'han filtrat, aleshores.
Clar.
a més, esta moratòria, els hotels continuen, volen fer 25 a la ciutat, no sé si després...
25 més.
L'última vegada que jo me vaig enterar, 25 més. Els edificis sencers d'habitatges turístics també es poden fer, i a Ciutat Vella i el que és la zona del marítim, el Cabanyal, ahí com està el PEC, el Pla Especial del Cabanyal, i també Ciutat Vella té la seva normativa, que per cert l'acaben de tombar, pues ahí se pot fer encara habitatge turístic, estan fora de la moratòria.
Ah, mira, sí. Molt bé. No?
I me fa gràcia perquè és veritat que el Cabanyal i la Ciutat Vella n'hi ha el Pla Especial per a que n'hi hagi un control, però sabem pels periòdics que no n'hi ha cap control, perquè no n'hi ha inspectors fent aquest control. Pense que n'hi ha 4 inspectors en tota València.
Clar, però en una ciutat d'aixina gran com València, no? I sobretot en el volum que n'hi ha de noves llicències, d'obres, de reformes...
Les dades diuen que aquest pla especial no està funcionant. I si damunt el deixes fora de la moratòria, pues, és que no estem fent res. Per això t'he dit que jo no sé en quin color podem poder confiar, perquè també és veritat que va ser l'esquerra la que va obrir la porta que els baixos pogueren transformar-se en habitatges turístics. Entonces, aleshores, a qui s'adrecem? L'esquerra, la dreta? Pues jo no ho sé. La veritat no ho sé. No, ara mateix no confio en ningú. Perquè mireu el que està fent el PSOE des del govern. També vamos a dar un bono de 200 milions d'euros als joves, no sé què. Ah, molt bé. Diners públics que acabaran a les butxaques dels especuladors, no? Dels que sí. Tenen les cases per a jugar-les a la gent. Pues tampoc mos pareix la solució. En qui poden confiar? Jo penso que ara mateix només puc confiar a la gent com nosaltres, els que ens estiguen escoltant, que isquem al carrer, que alcem la veu i ja fer soroll, no queda una altra.
Sí, perquè al final, clar, això és un problema que no és d'esquerres o de dretes, és un problema global, no?
Totalment, jo sempre ho dic, que la gent que vota a l'esquerra o a la dreta, el que vota Vox o el que vota Podemos, per dir dos que estem molt separats, tots quan arriben a sa casa després de treballar volen dormir tranquil·lament. Tots volen poder llogar una casa, i sempre parlem de llogar, però per què no poder ser propietaris? Si els nostres pares, si els nostres avis si queren propietaris, tenen que viure nosaltres sempre de lloguer? És que estem empitjorant.
Sí.
Empitjorant les nostres condicions de vida. Pues, no és igual que siguis d'esquerra o de dreta. Tots volem tindre una vida tranquil·la, tindre una rutina de aplegar a ta casa, poder dormir per la nit, eixir al carrer i que el cafè valga un euro, no que valga tres perquè està dirigit els negocis per als turistes. Aleshores, és un problema que ens afecta a tots, no importa el color polític.
Clar, que això a vegades no se vol capitalitzar com un moviment d'un color polític o un altre, no, al final això és transversal i afecta el que tu dius, no?
A
gent d'esquerres, de dretes i a tot el món en general. I és un problema que està ahí, sobretot per a la gent jove, no? Bueno, gent jove i gent major i gent d'ací i gent de fora.
Mira, nosaltres trobem molta gent que s'està separant i no poden separar-se perquè no troben una casa per anar-se'n. A lo millor pots tornar als teus pares, però a lo millor no pots tornar als teus pares, cadascú té la seva situació. També se troben famílies que estan compartint casa, jo soc treballadora social, estem trobant famílies que estan compartint casa, un pare, mare, fills en una habitació, el mateix en una altra habitació, després comparteixen la cuina, i, o sea, el que seria el, pues, sí, sí. Cuina i el cuarto de baño, no? És que no són maneres de viure. Estem empitjorant la qualitat de vida de la gent. No és la gent jove només, és que la gent de 30, 40, 50 també.
Sí, de fet, jo tinc ara un amic que ho ha deixat en la seva parella i ja ha tornat a casa de seus pares, però no per elecció pròpia, no perquè ell ho hagi triat, sinó perquè ell no pot ara trobar una habitació. I és un xic jove que treballa i que té els seus diners, però què fa? Tornar a casa dels pares.
I també dona molta ràbia que tu... tens el teu contracte de treball de 40 hores, que a lo millor tens un màster de no sé quantos, que t'has format i parles no sé quantos idiomes, i tens que estar visquent en més gent com si sigueres estudiant. Mai passen d'aquesta etapa de ser estudiant i compartir l'habitatge, tens 30, 40 anys i tens que estar compartint casa, però això què és? Després diuen, ai, és que la demografia, no estan naciendo niños, pues és que no mos deixeu tindre un projecte de vida.
Clar, com van a naixer xiques, no?, en aquestes condicions.
Clar.
Però això és molt bonic quan diuen que estàs fent co-living.
Ai, clar.
Qualsevol cosa en...
En anglès sempre sonava.
En anglès, no? Perquè tu dius, no, és que estic fent un co-living. És que estic vivint amb gent que, pues, que per circumstàncies has de viure amb ella, però no perquè tu ho tries, no perquè sigui el model que tu vols fer en la teva vida. Però clar, això en anglès pues, sona molt bé, no? Co-living o nesting. Si no tens diners per aixir el cap de setmana, és nesting, perquè te quedas en tu nidito, fin de setmana en casa, i superbien, i tomant-te tu frappuccino. Són aquests conceptes, no, que és com lo de romantitzar la precarietat.
Totalment, exactament, ho has dit molt bé.
Que és com, ai, bueno, pues compartiré pis, compartiré experiències vitals. Quan tot això, lo que n'hi ha darrere, pues és pues tota l'avarícia que n'hi ha de cara a tindre, no, pues la vivenda, fer diners, fer negoci, i estem deixant la gent enrere. O sea, estem deixant, jo, per exemple, jo no puc fer, jo no me puc comprar la vivenda on estic llogat. Clar, a mi ara la meva casera me demana 200.000 euros pel pis i dic, o fotocòpia bitllets o furto un banc.
Però és que vaig llegir l'altre dia que tampoc podem optar a una hipoteca, perquè quins estalvis tens que tindre si te gastes tot en l'habitatge i després tindràs que minxar o no minxes.
Clar.
No tens estalvis tampoc per a accedir a un habitatge i demanar una hipoteca, és impossible. Ens estem deixant una generació, no? Te diria dos, tres generacions, perquè al final hem dit que són totes les edats, pues fora de lo que és tindre un projecte vital. Vas al dia a dia.
Clar, i després això, no? Estem dient per altre lloc. És que, clar, com van anar a ser xiquets? Pues, si no fiquem unes condicions, no només de vivenda, d'estabilitat, unes condicions laborals també, no? La salut mental, que tot això al final...
Anava a parlar de la salut mental, justament, sí. Perquè tindré xiquets, però n'hi haurà gent que no vull que tindré xiquets, i que també està molt bé. Però la salut mental, tu deixa que la... No t'he dit que te donen una casa. T'he dit que mos permetau accedir a tindre un habitatge, no que me la regales. Però no me lleves la possibilitat de tindre lo que és lo que està passant. Aleshores, que siga accessible tindre un habitatge i un treball estable, i ja veuràs com la meitat de la salut mental que n'hi ha problemes a la mateixa desapareixen.
Clar. Que això també, pues, jo per exemple parlé prou sovint del meu amic i ell, pues, que estava mirant un pis, que mira un o que mira un altre, però clar, això te genera també una ansietat, un dir, jo no vull estar en casa de mons pares en 35 anys i dir, clar, això que... I al final ho vius malament, el dir, no puc tirar endavant el meu projecte vital, i això, pues, te genera una ansietat i pot desenvolupar en problemes greus.
Sensació de fracàs també, de hòstia, l'edat que tinc i encara els meus pares o encara compartint piso... Pues no és el que jo voldria, no és el que havia jo pensat per a la meva vida i jo m'he format i tinc un treball, no. Pues l'autoestima te baixa, si és un problema també de salut mental tot això, el que està creant.
Clar. Aleshores, en això, per anar un poc tancant esta entrevisteta, el dissabte, manifestació, a les 6:30.
A les 6:30 a les Torres de Serrans. També és veritat que hi ha columnes que eixen de diferents barris. Això ho podeu veure a les xarxes de València, no està en venda, que està en Instagram i en Facebook i en TikTok també.
Vale,
però
doncs,
si no vols anar
també...
des de la columna, pues, a les 6:30 a les Torres de Serrans. I acabarem a la plaça de l'Ajuntament, que no sé si s'heu enterat de la polèmica que hi ha hagut.
Que han canviat, no? Que per lo vist n'hi ha una contraproposta, no? De turisme...
O... No, que va. Que mos varen dir que no podíem acabar a l'Ajuntament perquè n'hi havia una feria de turisme, que era, hòstia, que casualitat. Sí.
I la ironia...
Se tanca el cercle, no?
Sí. Aleshores, tenien que pensar a on acabar. Però, clar, res més simbòlic que la plaça de l'Ajuntament. Quina va ser la sorpresa que després s'enteraren que feia 14 dies que estava anul·lada. Hòstia.
Ah...
Hòstia, l'Ajuntament s'ha equivocat. Quina casualitat que s'ha equivocat. Anem a pensar que és una causalitat. I després, pues, des de subdelegació de govern, van entendre una reunió i ens digueren que res, que estava tot solucionat i que sí que efectivament acabarem a la presa de l'Ajuntament, que no n'hi ha cap fira de turisme perquè està anul·lada fa ja dues setmanes. I res, i tot continua igual. Però ho van emprendre com, che, quina casualitat que s'ha costat dues setmanes donar-se compte de que estava anul·lada.
Que no podia ser una trobada de colombaires.
També.
No, o sea, no. O una altra de cotxes clàssics, no? Tenia que ser una fira de turisme. Com...
Però que damunt de la mentida perquè estava anul·lada. És que... Pensa
sí,
mal.
Vols dir també les xarxes de la Mataobras per a que...
Bueno, la Mataobras. Ja està, la Mataobras València.
Vale. Això estem no, en Facebook, Instagram...
Facebook, Instagram, TikTok, però sobretot som més actius en Instagram.
Val.
Vull dir-vos una coseta molt ràpida, val? Els baixos, a no ser que fiqui el contrari als estatuts, que és gratis demanar-lo al registre, el que diu la normativa, la llei de propietat horitzontal, és que no es pot dividir el baix sense permís de la comunitat de veïns. Haurien de fer una junta, demanar permís, i per tres quintes parts també es votaria si se pot o no dividir el baix, perquè arriben, fan la divisió, i com el veïnat no ho sap, doncs ells tiren cap endavant i així no passa res. I també que si al final volen fer els baixos turístics i els edificis estan d'acord, el veïnat, el que tenen que fer, si volen sempre, és demanar que paguen fins a un 20% més de quota d'escala. Això també se pot fer. La gent, pues, com no ho sap, pues, no ho demana. Pues ara ja ho sabeu.
Val, o sigui que totes aquestes coses... Conseller, no? Això, conseller. El conseller també és gratis. I de fet, qualsevol veí que tinga. Sí, sí, digues, digues.
No, i altra coseta gratis. Nosaltres vos donem de manera gratuïta ja els estatuts redactats.
Val.
Pots descarregar-lo des de la pàgina que tenim web, lamataobras.wordpress.com, o des de l'Instagram, de baix del nom, hi ha un link.
Un link.
I del link tu descarregues. Què vos recomanem nosaltres? Si teniu la possibilitat de fer-ho per unanimitat, aprofiteu i prohibiu tot. Tot el que siga turístic, els hotels, les pensions, perquè estem veient que estan començant a prosperar les pensions, perquè amb la gent prohibís l'habitatge turístic, diuen, pues no passa res, te fico una pensió i te el menges igual.
Clar, el truquito.
El truco de l'almendruco.
No, la pensió, l'Airbnb no, però una pensió, ara clar. Sí, ara sí que... La pensió, pensió Pepe.
La pensió serà?
Sí.
I que vos esperem a tots, perquè ens afecta a tots.
Val, doncs pues el dissabte farem força, no? És important
això. A les Torres de Serrans, a les 18:30.
Vale. I acabarà l'Ajuntament.
Acabarà l'Ajuntament.
Gràcies
sí.
a l'Ajuntament de València. Sí. Acabarà en la plaça de l'Ajuntament. I res, per la nostra part, agrair-te, no?, el que hagis vingut i el donar veu, no?, i donar un poc de resposta i ficar un poquet de llum en això. No? O sigui que encara es poden fer coses, no?, tot i que les obres estiguin començades i tal.
Sobretot això és superimportant, perquè la gent, el que estàvem dient, fins que no se ho troba de baix de sa casa no termina d'activar-se, saps?
Clar.
Aleshores, que sàpigues que si estan en obres, encara estàs a temps. Què passa? Que es diran, és que hemos hecho una inversió, és que ara no podeu paralitzar-lo, és que ara no sé quantos. Os ponemos un ascensor, os pintamos el edificio, a vegades ho pinten, a vegades no ho pinten, a vegades t'ho pinten, però t'ha valgut la pena ara que no pots dormir a ta casa? Pues a lo mejor no t'ha valgut la pena que t'hagués pintat la façana.
Clar.
Des de tot això n'hi ha que pensar-lo bé.
Val, pues Maria, moltes gràcies per apropar-te així.
Sí.
I bueno, t'anem a fer un detallet, que com això és, diguem, la nova temporada, pues estem donant, bueno, vas a ser la primera que puga rebre este detallet.
Que guai.
És una tassa.
Home, que xulo.
Una tassa de cafè cortado.
De cafè cortado.
I sempre acabem, la pregunta. Sempre acabem en la pregunta, que és tu el més de cafè o de tallat? Cafè cortado.
Hòstia, de manzanilla. Oh.
Bueno, també està bé, també en aquesta tassa pots ficar la manzanilla que vulguis.
Sí.
I res, ens veurem el dissabte, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar visibilitat a tot això.
I res, recordeu-vos que ens podeu seguir en Instagram, en Twitter i poc més, ja no tenim moltes més xarxes. I bueno, cafecortadopodcast@gmail.com, si voleu fer alguna suggerència, alguna cosa... ahí estem i res, recordeu la Mata Obras València, la teniu en totes les xarxes socials per si voleu contactar i, bueno, i fer un poquet de força. Així que res, ens escoltem en el pròxim capítol.